Des que sóc mare, m'organitzo millor, disfruto més dels petits moments, sóc més eficient i he ordenat totalment les meves prioritats a la vida.
Les dones a les ciutats no tenim gaires estàtues. Van plenes de senyors alçats dalt d'un cavall. Per això és tan important que abans de morir-nos se'n recordin de nosaltres. La Colita, la fotògrafa barcelonina, ha rebut una distinció, del Col·legi de Periodistes, un premi per l'ofici de periodista. Ella va iniciar la seva carrera a principis dels 60, autodidacta, rebel, es va oposar a la censura franquista i també a l'Església, i va ser una feminista que va lluitar per la igualtat. És alguna cosa més que la fotògrafa de la Goix Divin barcelonina, com sempre acaben explicant. Està bé insistir en la seva rellevància, perquè com sempre es fa amb la biografia de les dones, no només se la recordi per les seves amistats.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
The captain at the dead end zone. What devil does he know is the devil can't stay. He doesn't know he's seen his day.
Comencem les dones i els dies amb aquesta cançó de Laura Niro, que és tota alegria, perquè el Premi a Colita és una bona notícia. I, clar, sentim la veu de la protagonista justament parlant del seu ofici de periodista.
Yo, si puedo presumir de algo y presumo, es de haberme guanyat la vida amb la fotografia, de ser una professional i arribar on he arribat als meus 74 anys fent fotos i d'això i menjant de la fotografia encara.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Fins ara, quan parlàvem de prehistòria o fins i tot quan ens l'han ensenyada a l'escola, es mantenen intactes els prejudicis sobre què feien els nostres avantpassats, els homes i les dones. Penseu en la imatge dels vostres llibres de text, els senyors amb la llança a la mà, caçant, i les dones remenant l'olla. Per sort, la perspectiva feminista ha arribat a l'estudi de la paleontologia. Al final de la temporada passada vam anar a Atapuerca per conèixer algunes de les investigadores més importants en aquest àmbit. Moltes catalanes, com és el cas de la Marina Lozano, que és investigadora de l'IPES i de l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social de Tarragona, i també professora associada de la Rovira i Virgili. A l'arqueologia hi ha quelcom vocacional. Ella porta excavant a Atapuerca des de l'any 96, quan estudiava, fa 27 anys. Hi ha anat sola, en família, i ha passat tots els estius de la seva vida. I gràcies a això, és una de les professionals que ha repensat com es veu el món prehistòric. Ha estat capaç de veure i de saber coses increïbles només analitzant les dents. Vam anar a Atapuerca i entre excavació i excavació vam trencar uns quants mites.
Parlem d'això perquè tu no ets dentista, però pràcticament. O sigui, és a dir, tot el que has averiguat sobre nosaltres, sobre el gènere, sobre la història dels homínids, pràcticament ho saps tot a través de les dents. Això és una cosa ben curiosa, no, Marina?
Sí, es podria dir, salvant totes les distàncies, que soc dentista de persones mortes. Clar.
M'agrada el titular.
Perquè, evidentment, jo el que analitzo són restes humanes de persones que van morir fa milers d'anys i puc esbrinar moltíssimes coses perquè les dents ens donen molta informació sobre la vida i la mort dels individus del passat.
S'ha dit que les dents, justament la dentadura de les persones, és la caixa negra de l'evolució humana. M'agrada molt aquest resum, no? Però per què són tan importants les dents? Aquesta, la mossegada aquesta, per què és tan important?
Les dents són molt importants perquè ens donen moltíssima informació. És a dir, ens poden donar informació sobre la biologia d'aquests avantpassats nostres. És a dir, com van créixer, quines malalties van tenir mentre ells eren petits, què menjaven, com ho menjaven, quines altres malalties van tenir quan eren grans. Ens permeten, una cosa molt important quan estudiem evolució humana i parlem de la prehistòria, ens permeten identificar quina espècie era. No són iguals les dents d'un Homo habilis que van viure fa 2 milions d'anys que les dents d'un Neandertal que van viure a partir de fa uns 200.000 anys. Però també ens donen molta informació que podem dir que és una informació cultural. Podem arribar a saber a què es dedicaven, quines feines havien fet aquestes persones del passat.
I això t'ha donat molta informació. Tu, per exemple, que estudies els homínids de fa milions d'anys, t'has adonat que al principi, gràcies a les dents, que això és una cosa que m'encanta, abans hi havia una societat igualitària i te n'adones que arriba un moment que tot canvia, no? I que la societat deixa de ser igualitària entre homes i dones.
Efectivament, tot això es veu amb les dents i es veu en concret amb el desgast. Amb el desgast dental, sobretot de les incisives i les canines, les dents que tenim quan somriem, que són les que es veuen primers.
Les del vampir.
Exacte.
Aquestes, sí, que m'agraden a mi.
Aquestes, les pales, que es diu comunament. Sí. Doncs aquestes són les dents que més s'utilitzen com una eina. Anem a posar un símil perquè ho entengui tothom. Si nosaltres necessitem obrir una bossa de pipes i no tenim en aquest moment les mans lliures o no podem, el que fem instintivament és amb les dents, intentar obrir amb les dents. Doncs això, aquest comportament que a nosaltres ens surt de manera innata, era una cosa que feien de manera molt habitual els nostres avantpassats, ja des dels primers homos de fa més de 2 milions d'anys. El que passa que en concret jo el que he estudiat sobretot és el desgast dental a partir de Homo antecessor, que té uns 800.000 anys d'antiguitat. He analitzat també el desgast dental dels individus preneandertals de la cima de los huesos, que tenen...
Que cima de los huesos està aquí a Tapuerca, on
estem.
Exacte. Ara, eh?
Sí, sí, una miqueta més enllà, però està per aquí, el jaciment de la cima de los huesos. Doncs en aquest jaciment s'ha trobat que hi ha uns 29 individus conservant les dents, i es conserven les dents molt bé. Llavors, jo per la meva tesi doctoral vaig analitzar aquestes dents. El que vaig fer és que vaig analitzar el desgast. Tenen les dents molt desgastades. I sempre que parlo amb dentistes actuals em diuen, és que tenien bruxisme.
O tenien molt estrès, no?
Exactament, sí. Perquè tenien molt estrès. I sempre em diuen, perquè no haurien de tenir estrès si estaven allí a veure Malica que no se'n mengés un...
Exacte, un antílop allà corrent.
Jo crec que l'estrès és una qüestió més moderna. El que passa és que també hem de pensar que fa 400.000 anys, per exemple, tots els individus preneandertals no coneixien el foc, no l'utilitzaven. Llavors tot ho menjaven cru. Menjaven cru els vegetals, que són molt abrasius, i menjaven cru també la carn de les seves preses. És a dir, que se'ls desgasten moltíssim les dents. Doncs en aquest procés, les dents, ells les utilitzaven no només per qüestions directament relacionades amb la dieta, sinó que també les utilitzaven com una eina, com una tercera mà. Llavors ens hem d'imaginar que el que ells feien era agafar un tros de pell o, per exemple, unes fibres vegetals, les agafaven entre les dents anteriors, és a dir, entre les incisives i les canines, tibaven amb una mà, i amb l'altra mà el que feien és que agafaven una eina de pedra i raspaven o tallaven aquest material. Clar, això ho feien cada dia. Pues de tant en tant es devien despistar i es feien cops a les dents, a l'esmalt.
I aquí, aquí estàs tu per anar mirant les marques.
Jo, 400.000 anys després, mirant totes aquestes marques i analitzant-les.
El que passa és que tu justament et dona... O sigui, el que vas veient amb aquestes marques d'aquestes persones és que les dones tenen més marques, no? Arriba un punt...
En aquest cas, amb els preneandertals de la cima de los huesos, el que jo veig és que tots els individus, siguin de sexe femení o de sexe masculí, més grans o més joves, tots tenen el mateix tipus de desgast, el mateix tipus de marques. Per això jo infereixo que farien més o menys el mateix.
Però després canvia, no?
El que passa és que al llarg de la nostra evolució anem canviant d'espècie, arriben altres espècies, I, per exemple, està el cas dels neandertals. Doncs una col·lega meva, que es diu Almudena Estalric, ella va analitzar el mateix que jo amb els de la cima de los huesos, amb uns neandertals del jaciment del Cidrón, que està a Astúries, i ella sí que va veure unes petites diferències en el desgast entre els individus femenins i els individus masculins.
O sigui que va haver algun moment on va passar alguna cosa que les dones diríem que van començar a tenir dificultats o a fer feines que els homes no feien.
A fer altres feines. I això és interessant, perquè moltes vegades, quan comencem a veure que les dones feien una cosa i els homes feien una altra, hi ha com un regust negatiu. Jo no crec que sigui negatiu. Els preneandertals de fa 400.000 anys potser tots podien fer les mateixes tasques i se n'anaven en sortint. El que passa és que a mesura que anem avançant en l'evolució humana avança la nostra complexitat i cada cop tenim més tasques a fer. Si tots fóssim especialistes en tot, segurament no ho faríem bé. Llavors jo crec que una cosa molt intel·ligent de l'evolució és la divisió de tasques. El problema és la nostra mirada, és quan comencem a veure que efectivament hi ha unes tasques que, pel que sigui, les feien més dones o els homes, i també pel que sigui, que, bueno, que està identificat, sabem per què, resulta que les tasques que feien els homes són les importants i les tasques que feien les dones no. Go and find the one
with whom I've seen all hours. Això és el que, d'alguna manera, nosaltres, quan revisem o quan estudiem, és la mirada que li posem, però això ho escrivim des del dia d'avui. 400.000 anys abans, tota aquesta idea no la tenien, no? Que és el que intenteu explicar ara, i és cap a on va la paleontologia. Fer-vos unes altres preguntes, a dir, ens van explicar aquella història dels caçadors i de les recolectores, i potser la cosa no era així, i si era així, per què ser recolectora era menys important que ser caçador? Si potser menjaven més herbes que caçaven antílops, no?
Exacte, aquesta és la qüestió, és la mirada. Nosaltres, afortunadament, ara comencem a aplicar la mirada de la perspectiva de gènere. Si sabem que hi ha el sexe femení i el sexe masculí, i sempre parlo de sexe perquè em refereixo a sexe anatòmic,
biològic,
sexe biològic, nosaltres no entrem o no podem entrar quan estudiem aquesta evolució humana tan antiga en qüestions de gènere. Jo no ho sé identificar.
No ho sabem, potser aquest món binari que tenim ara al cap tampoc existia i tampoc s'identificava a les persones pel seu sexe biològic, no?
Exactament, no? Jo tot això no ho sé. Jo el que sí que puc veure és que biològicament hi ha uns individus que eren femenins i d'altres masculins, i que dona la casualitat que a mesura que anem avançant hi ha desgast a les dents que m'està indicant que els homes feien unes tasques i les dones feien unes altres tasques, és a dir, apareix la especialització en el treball. Això de la caça és molt important perquè sempre s'ha considerat tradicionalment que només caçaven els homes, i llavors automàticament se li ha posat el cognom de superimportant.
Superimportant caçar.
Exacte. Ara, després també...
I es veu que nosaltres només anem a buscar floretes del camp.
Exactament, clar. Però això és perillós, dir-ho així. Primer, perquè potser la caça no era tan important. Però si busquem paral·lelismes etnogràfics, per exemple, els Hadza, que és una tribu que encara viu a Tanzània, ells viuen de la caça i la recol·lecció. La recol·lecció la fan principalment dones i nens. I les dones també cacen petits animalons. Les caces de grans animals les fan els homes, però no mengen cada dia grans caces. Això són coses molt més puntuals. Per això se'ls dona una cerimònia tan important, perquè quan aconsegueixen una peça gran és un fet, doncs, que s'ha de celebrar i es comparteix amb tot el grup. Cada dia mengen el que recol·lecten i cacen aquestes dones i aquests nens. És poc important el que es menja cada dia. O, per exemple, és poc important...
És com si diguessis que hem explicat tota l'evolució humana pel cap de setmana dels canelons, no? I ens hem deixat totes les bledes de la setmana, no?
Exacte.
També significa una altra cosa molt important, ara més enllà de les bromes dels canelons i les bledes, sinó que significa també un coneixement molt important sobre el territori. Si recordem fa uns mesos la història d'aquells nens, que a mi em va frapar moltíssim, de l'Amazones, que van sobreviure gràcies al coneixement de les plantes verinoses i dels insectes, etc., aquesta observació no? La feien les dones, no? O pensem que les feien les dones en èpoques molt pretèrites, no? I que això ens podia salvar a tota l'espècie, a tota la comunitat.
Sí, sí, que les feien les dones, o almenys les dones eren les que les transmetien als fills. És a dir, les que explicaven a les criatures això està bé, això es menja, vigila, això no, compta. És a dir, una altra vegada, cuidar dels fills, que significava la supervivència de l'espècie, és una cosa menor.
Parlem-ne, Catalunya.
Reflexionem. 'Cause I don't know what to say with you. Fill my head with shame, 'cause you need someone to blame. I'm just an object of disdain to you.
Em vas dir també una altra cosa, és que a mi m'encanten els titulars com a periodista, que em vas dir, les dones també tenien més càries. Explica'm això, què passa, que menjaven carmels a l'època del Pleistocè, com anava això?
Val, això és una miqueta...
Saps com som els periodistes, eh?
Sí, sí, això és veritat. El que passa que ara t'ho contextualitzo.
Ara jo m'he mogut de 10 milions d'anys amunt i avall, no?
10 milions no, però com que l'últim que hem parlat són els neandertals que es van extingir fa aproximadament uns 35.000 anys, per això de les càries ens hem de bellugar temporalment i hem d'aterrar fa 4.000 anys. En concret...
Això és poc, no?
Per mi és molt poc.
Home,
és molt modern.
Passat l'hivern passat.
Sí, sí, per mi això és d'ahir.
Sí. I per què càries?
Doncs mira, a veure, fa 4.000 anys nosaltres estem en una època històrica que és el calcolític. Ja és la part final del neolític, que és el moment en el qual hi ha un canvi en la subsistència. Es passa de ser caçador-recolector a ser productor d'aliments. Això és molt important, perquè vol dir que ets capaç de domesticar animals, domesticar les plantes i aconseguir el teu menjar, no anar-lo a buscar, sinó aconseguir-lo.
Comences a fer un hort, no?
Exacte.
Podríem dir.
Exactament. Llavors, quan comença el neolític i comença, per exemple, l'agricultura i la ramaderia, el que nosaltres estem veient és que comencen a aparèixer unes malalties a la dentició. En moltes comunitats, la càries comença a ser una malaltia molt freqüent. Càries, que moltes vegades són unes càries molt greus, que arriben a foradar i a menjar-se tota la corona de la dent i arriben a formar un
abscés
i a fer molt de mal. No, però ja sabien que hi havia plantes medicinals.
Fortíssim. Sí, sí. Escolta, que ens hem despistat. I per què les dones més... que eren més dolces? A veure, quina excusa.
La càries està relacionada amb consum de sucres. En realitat està ocasionada pel consum de carbohidrats, que el que fa és que aquestes bactèries que són la càries, doncs tenen més aliments i proliferen més. Uns aliments que tenen molts carbohidrats són els cereals. A partir de que comencen a menjar cereals que tenen molts midons, molts carbohidrats, sense una bona higiene dental, el que succeeix és que allò és un caldo de cultiu perquè comenci a aparèixer la càries. El que sí que s'ha vist és que les dones en molts jaciments tenen més prevalència de càries que els homes. Això pot ser degut a dos factors que poden venir junts o no. Una cosa important és que, per exemple, les dones, quan estem embarassades, quan ens quedem embarassades, ens canvia...
Tenim problemes amb les dents,
sí,
oi?
Sí, perquè ens canvia el pH de la saliva i també la irrigació sanguínia. Llavors, clar, pot ser que, òbviament, això tan biològic ho puguem extrapolar a les dones del passat, no?, que tinguin més càries per qüestions, doncs, de la seva... de seus embarassos, de la seva fertilitat. Però és que també ens pot estar indicant, per exemple, que les dones menjàvem de manera diferent.
El que és important és que en paleontologia, en el món de l'arqueologia, en el món dels jaciments, en el món de la història, us esteu fent unes preguntes diferents de les que us havíeu fet mai, no? Durant molt de temps, quan es descobria un maxilar, deien el niño de... teniu un nom, no?
Sí.
El niño de què?
Aquí a Tapuerca tenim el niño de la grandolina.
I va haver un dia que vau dir, no, serà la niña de la grandolina.
Sí, però ho vam saber després de fer una anàlisi.
A veure, explica'm.
I m'explico. Perquè això és molt interessant. Els paleoantropòlegs els hi agrada molt posar nom als fòssils. Jo crec que és una manera d'humanitzar-los i una manera de que quan hem de divulgar les nostres recerques i els
perquè quan venim els periodistes ens podeu dir aquí hi havia un nen i va tenir la mandíbula d'aquí.
Clar, exacte, és molt més fàcil que jo et digui per exemple l'esquelet de la Lucy que digui l'esquelet d'un Australopithecus afarensis.
Sí, sí, és com els tornados, no?
És una cosa
li posem noms als efectes exacte. Meteorològics, doncs també li posem
exacte.
Això, no?
Doncs nosaltres els hi posem nom. En el cas de la Lucy van trobar un esquelet molt complet i el seu anàlisi els va permetre establir doncs, que era un individu femení, doncs Lucy, ja està. Però a vegades no passa així. És a dir, potser es troba un fragment de maxil·lar, com va passar aquí, a Atapuerca, quan es va trobar un fragment de maxil·lar que pertanyia a un homo antecessor que van viure fa 800
anys. Homo antecessor o homes caníbals, no?
Sí, podem sí, això ho ha explicat la Palmira Saladí, sí. Sí. Doncs van trobar aquest maxil·lar bastant complet i també un fragment de crani i van poder reconstruir una cara. La reconstrucció de la cara és d'un nen, d'un adolescent. Un home, doncs ja està, el xico de la Grandolina. I la cosa va quedar aquí, doncs em sembla que per 20 anys, una cosa així, fins que fa poc, em sembla que fa un any o dos, una companya nostra que treballa aquí al CNIE, que es diu Cecília García, ella va fer un estudi de les dents, de la dimensió de les dents, sobretot de les dents canines, perquè és una dent que generalment els homes les tenen més grans que les dones. Llavors ens pot servir d'indicador. Va fer molts anàlisis, molts estudis, comparant molt dels pinyos, i quan va arribar a comparar aquest mètode i el va posar amb les dents del xico de la Grandolina,
a veure sorpresa, que el xico no era.
Encaixa amb la xica de la Grandolina.
I clar, això dona que pensar que això deu passar moltes vegades, sí, que li diem xicos a persones que eren xiques, però que bé, que durant tot aquest temps els estudis i la manera nostra de pensar han contribuït en creure doncs, que els senyors que pintaven les coves eren senyors, que es veu que també eren senyores, els que feien no sé què també eren senyors, els que caçaven eren senyors, tota l'energia posada en lo masculí, no?
Sí, perquè es donava per sentat. A veure, mira, t'explico com una anècdota. Jo també analitzo una dent humana que va aparèixer en un jaciment que està aquí a prop de Burgos, que es diu Prado Vargas, que són neandertals. Els neandertals vivien per aquí i a un nen d'uns 8 anys li va caure una molar. Quan els descobridors els directors del jaciment van trobar aquella dent humana i es va confirmar que era d'un neandertal, van decidir posar-li aquella dent el nom de Vera. Vera és la neta del propietari dels terrenys que no els hi ha posat mai cap inconvenient en excavar i els ha ajudat. La pregunta que em feien a mi és com sabeu que era una nena? Però mai m'han preguntat com sabeu que és un nen. Sembla que sempre haguem de demostrar que les dones també estàvem, que les dones també treballàvem, que les dones també fèiem coses a la prehistòria.
Jo la veritat és que si penso...
Per mi és obvi.
Sí, però... sí. Però penso, per exemple, en els llibres de l'escola. Jo ara tinc el llibre de l'escola que tenia de Santillana, per dir alguna cosa, i veig aquella imatge dels senyors amb les llances, les senyores al voltant de l'olla, no? I les parets amb els senyors pintant bisons, no? I sempre estem veient aquestes imatges, no? I això forma part del nostre imaginari i es trasllada amb tot el que fem. Si els prehistòrics són així, imagina't, ara, per parlar del 2021, continuem veient el món així, no?
Sí, això és una representació molt tradicional de la prehistòria, fins i tot ara mateix es pot fer, si tu busques a Google societat prehistòrica o la prehistòria, la gran majoria encara d'imatges que surten o són només d'homes o es veien els homes com a treballant i fent coses importants. En segon terme sempre es veuen dones i nens, sembla que estiguin allí darrere.
I perdona, i potser estic pixant fora de test, però estic pensant en que totes les etapes de la prehistòria, l'etapa del bronze, l'etapa del ferro, etcètera, etcètera, estan basades en les eines, que és una cosa que s'ha suposat que feien els homes, també,
sí,
no?
Sí, sí.
Que vosaltres,
sí, sí.
A més, li doneu un nom, això.
Sí,
no?
Clar, nosaltres, per exemple, tot, des del paleolític, el neolític, l'edat del bronze, sempre són basats en eines. També és perquè hem d'entendre que quan al segle XIX es van començar a fer les primeres excavacions arqueològiques, la metodologia era que es conservava molt millor les restes de les eines de pedra o les eines de bronze que no pas les restes humanes o les restes d'animals. Llavors és el que es recollia i a partir d'aquí es va fer aquesta tipologia. I sí, a partir d'aquí també,
clar, curiós,
context,
no?
Segle XIX, Europa, patriarcat, els homes eren els que
espases i estàtues.
Exactament. Llavors ells eren, pues, les eines era com el més important, que és molt important, les eines. Però se les van com apropiar, com si les dones no fossin capaces de fabricar una eina de pedra.
Marina Lozano, investigadora de l'IPES, doctora en història i també, evidentment, professora de la Rovira i Virgili. Moltes gràcies per haver-nos obert les portes de Tapuerca i per moltes dentadures.
Bueno, t'he de dir. Moltíssimes gràcies a vosaltres per venir.
Que continuïs mossegant fort.
Així ho faré. Gràcies.
Merci.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Ho estem dient tot el programa. Quan sentim parlar de la prehistòria encara ressona aquella vella cançó d'homes caçadors i dones recol·lectores. Però ja sabem que la cosa no va així, o no d'aquesta manera, i cada cop podem saber més a què es dedicaven les dones perquè, ai, quines coses, hi ha altres dones estudiant-ho. A les dones i els dies volem aprendre història, però la història de veritat, la científica, eh? Per això vam anar fa uns mesos a finals de la temporada passada a Tapuerca amb la Cristina Sáez i allà sobre el terreny vam estar remenant a les excavacions amb les dones que investiguen tot això ara mateix. I la Judit Pastor també s'ha fet un fart d'escoltar tots aquests testimonis sí. I convertir-ho en un reportatge, oi que sí?
Sí, realment el primer que ens hem preguntat és això de podem imaginar-nos una prehistòria diferent de com l'havíem après a tota la vida de tota l'escola, no? I la resposta és que sí, hi ha evidències científiques que demostren que la història doncs, no és ben bé com ens l'han ensenyat a tota la vida. Ens ho expliquen dues dones que fa més de 30 anys que són a Tapuerca fent recerca. Són la Isabel Cáceres i la Palmira Saladia.
És complicat saber quin era el paper dels homes i les dones, no? Sí que és veritat que la nostra missió, el que hem de fer és canviar aquesta percepció, no? I obrir la ment i no pensar que només ells anaven a caçar i les dones estaven esperant a l'altra cova. I segurament el que sí que estem veient que realment el paper de la dona podia estar pues, al mateix nivell que el dels homes, no? I que sobretot és en un moment en què les societats antigues ja eren molt cooperatives i necessitaven l'ajuda de tot el grup.
Tot i que hi ha distribució de tasques, són societats en què la importància i els rols estan molt ben establerts i sobretot són respectats pels diferents membres de la comunitat. Dintre de la nostra societat simplement és que el poderós és el que mana. I aquí és on nosaltres no podem traslladar aquesta visió al passat. O, bueno, no la podem ni devem traspassar-la.
Per tant, primera idea clau, no podem entendre la seva societat com ara nosaltres entenem la nostra, i en la seva societat doncs, totes les feines eren igual d'importants. Per exemple, recol·lectar era tan o més important que caçar. Això ens ho explica una altra de les expertes amb qui hem parlat, és la Rosa Huguet, una de les coordinadores del jaciment de l'Avenc de l'Elefant.
Jo crec que s'està trencant, sobretot, aquest aspecte dels que caçaven i els que recol·lectaven, però hi ha un aspecte que, més que la divisió del treball, és posar en valor el treball de les dones a la prehistòria, no? És a dir, pot ser que les dones anessin menys a caçar per una qüestió que pogués ser una activitat més arriscada i que el paper de la dona dintre d'un grup també és una part reproductora, que per dir-ho així és una figura més important la de la dona que la de perdre un home, per dir-ho d'alguna manera, no? El que jo crec que s'ha de posar en valor és el paper de la recol·lecció. Sembla que la part de recol·lectar és sortir al camp a buscar floretes, no? I no és d'això del que estem parlant. Estem parlant d'una alimentació molt important també, que no és només la carnívora, el que surt a caçar allí a fer una mica el valent, sinó la part diària vegetal i d'obtenir recursos vegetals és molt important per a l'alimentació dels grups d'homini.
Vaja, que el que explica molt bé la Rosa Huguet és deixem de dir que només caçar és important, perquè això és una idea, bàsicament, que l'hem formulat ara, al segle XXI.
Exacte, i de fet no fa gaire que s'han començat a trencar tots aquests estereotips. Pensa que fins a principis dels 2000, o sigui, fa 4 dies, encara es pensava que la caça era el més important i que, per tant, eren els homes els qui tenien el poder. Però per ells no era així.
Clar, la prehistòria és com si els homes prehistòrics, per dir-ho així, surten a caçar, llavors aquest ja és allò de mantenen el grup. Llavors ja el paper de la dona, com si tot el que fes la dona, o que suposadament li hem atorgat a la dona, fos secundari. És a dir, si donéssim per bo inclús aquesta divisió, no és un paper secundari. És a dir, la cria, la recol·lecció, l'obtenció dels aliments vegetals, tot això no és un paper secundari, que és una mica el que ens han vengut, no?
I continuen. De fet, un altre tema, a banda d'aquesta famosa divisió de tasques, és l'ús de la força i les eines.
Molt
I com anava això?
Molt importants en aquella època, les eines. Doncs igual que en el seu moment es va veure, no?, històricament, que les pintures rupestres de les coves les feien també les dones i les criatures, perquè tenien les mans més petites, doncs ara, a través d'aquestes excavacions, també s'ha vist que les eines també eren cosa de dones, també les feien servir les dones.
Veiem que són capaços, tant ells com elles, de fer eines. Probablement, clar, si tens la mà més gran, podràs agafar un còdol més gran. I si tens la mà més petita, tindràs un còdol més petit. Però això no et treu de que la facis. És a dir, pots tenir un còdol més petit i una mà més petita i tenir més habilitat que tenir una mà més gran. I saw him today. I saw his face.
It was a face I loved. And I knew. Ho diguin a la gent que van acollir moltes vegades, que volen a vegades que ho facin les dones segons quines allò aculli maduixes, perquè tenen les mans petites i ho fan d'una manera més delicada. Mm-hmm. Ho deixo aquí. Anna Natapuerca també ens vam adonar que això d'estudiar la prehistòria és cada vegada més una cosa de dones.
Exacte, tota la vida tenim l'imaginari, no?, ens han explicat...
El senyor arqueòleg, vull dir.
El senyor arqueòleg...
Harrison Ford.
Per exemple, i aquí els referents de l'estat espanyol tenen també uns noms i cognoms, són tres grans tòtems els que es dediquen a aquesta disciplina, són José María Bermúdez de Castro, Juan Luis Arzuaga i Eudald Carbonell, però cada vegada més les dones van agafant més pes en l'arqueologia, en la paleontologia. De fet, des dels anys 80, que la major part dels estudiants a les universitats són dones, ara mateix també la majoria de caps de les excavacions són dones, i a Tapuerca en concret, mínim una de les coordinadores és dona.
Durant molt de temps, la indústria lítica era una cosa que hi havia com un col·lectiu d'homes que era el que estudiava indústria lítica i art rupestre. Eren les dues bases dins del món de l'arqueologia de forma clàssica i tradicional, a un món de universitats, si anaves a buscar l'investigador o el catedràtic de turno, era així. I des d'allà fa uns quants anys s'ha anat veient que les dones entraven més en el món de la prehistòria, perquè abans eren molt poques, la veritat, i ha anat canviant generacionalment, i llavors també és veritat que han anat agafant responsabilitats.
Clar, això que ens explica la Rosa Huguet, ara també en parlarà la Palmira Saladí, és molt important, perquè que hi hagi dones al capdavant és clau, perquè s'està començant a investigar amb perspectiva de gènere, una cosa imprescindible, doncs, per començar a capgirar la història i començar també a qüestionar el que sempre ens han explicat.
Que les dones formin part de la investigació el que fa és canviar el punt de vista de tot, perquè, bueno, mires les coses des d'una altra perspectiva. Bueno, el que som la meitat de la societat, i abans se veia tot des d'una sola meitat de la societat. Ara, les perspectives, la manera de pensar, la manera, sobretot en la feina que fem nosaltres, en la manera de fer hipòtesis, ha canviat. Després les has de contrastar.
I sents parlar a la gent, no?, i preguntar, no?, i què feien els homes, no?, i tu dius, això, els homes i les dones, no?, els nens i les nenes, no?, perquè sembla moltes vegades que no hi són, que no estan visibles, no?, però sabem que moltes vegades aquesta perspectiva de gènere s'ha d'obrir molt més ampla, no?, i pensar en petits, en grans, en ancians, en malalts, en gent amb problemàtiques, no?
Fas preguntes diferents o des d'una altra òptica, que tu veus més pròxima. I això es nota molt, també. Jo he notat, per exemple, a classe també es nota. Jo, quasi, si no cada any, any sí, any no, tinc estudiants que em pregunten, per exemple, jo quan poso alguna imatge, jo me'n recordo que ja l'he tret, però jo tenia una imatge que es veia un home pintant, no?, fent pintures rupestres. I a mi, una noia em va preguntar, i per què poses un home? I jo li vaig dir, bueno, era la imatge que tenia, no? I em va dir, però elles no pintaven. Once upon a time, a tavern where
we used to raise a glass or two. Doncs es veu que sí que pintaven.
Es veu que sí, pintaven, recol·lectaven, alletaven, no?
De tot.
Molta feina feien les dones, no? Ara dèiem, no?, la importància que hi hagi dones al capdavant d'aquestes investigacions per començar a replantejar-nos una mica el relat oficial que ens ha anat arribant. Però també que la majoria d'arqueòlogues siguin dones també té inconvenients, sobretot a nivell de reconeixement, no? No tenen tant estatus com els homes, malauradament. Això és el que apunta Lucía López, que fa també 20 anys que treballa a la equip de recerca de Tapuerca com a conservadora i restauradora.
En general, és possible que aquesta feina no li faci cap bé que estigui plena de dones. Totes aquestes feines tradicionalment feminitzades, com la infermeria, l'ensenyament, no? Han sigut feines per començar que ja no eren quan, a la meva època, que estudiàvem llicenciatures i diplomatures. O sigui, tenim com dos hàndicaps o dos obstacles. Aquest és un, el de potser la feminització, i l'altre el tipus de feina que venim com dels artesans, que tampoc és una feina, no és una disciplina tan ben establerta com potser fins i tot l'arqueologia, o sigui que no és només aquest obstacle.
I una altra, que aquestes dones són molt ambicioses, tenen carreres molt potents, han d'investigar, a vegades estan lluny de casa, i el problema és, ja us ho podem imaginar, conciliar.
Que és una feina vocacional, si comences jove i continues, no la vols deixar, i clar, arriba un moment, si tens fills o filles, doncs has de pensar què fas quan marxes un mes o dos mesos fora de casa, a l'estiu, que és quan ells no tenen escola, no tenen... És molt complicat. O plegues, o busques la manera, o tens ajuda, o pots deixar-los, o fas com vaig fer jo, en el meu cas, perquè la meva parella també és arqueòleg, i llavors el que fas és que te les emportes.
Ho diu la Lucía López, que em sembla que van dur les seves filles un any a Anglaterra, estudiar allà i tot.
Sí, diu, que... me les vaig endur. És a dir, és allò de si muntanya... No, com era?
Sí, Mahoma, muntanya, no, muntanya, no, Mahoma... La cosa és que aquí, exacte, com que sempre estan picant a la muntanya...
No et pots escapar. Exacte. Llavors va dir, doncs m'enduc les criatures als jaciments, què et sembla? Per tant, aquesta feina és una feinada, no?, amb molt de desgast, que no comporta totes les facilitats del món, ni pel que fa ara ho sentíem a la conciliació, ni tampoc en la visibilitat, però alhora és molt important, importantíssim, que les dones hi siguin per començar, mica en mica, a capgirar la història que sempre ens han explicat.
I ja ho sentiu, que com a mínim moltes de les persones que estan a Tapuerca són dones, i moltes catalanes remen a les cireres. She called me saying
Les dones i els dies amb Montse Virgili. De dilluns a divendres a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies. I ara... Més dies.
La temen en la vecindad porque su lengua es veneno mortal. Si no sabe algún chisme, lo inventa. El caso es hablar por hablar. La cotilla, la cotilla, vigila de noche el portal, siempre pendiente de quien viene y va.
La xafardera, aquesta cançó de Rafael. Marc García Puig, bona nit.
Molt bona nit.
Què tal? Tu t'han dit mai això de ets una xafardera?
Ui, constantment.
Xafarot, sí?
Constantment.
No t'imaginava.
Xafanera, xafardera...
De tot. Al meu poble, quan les dones parlen malament, els diuen que són unes batxilleres.
Batxilleres?
Batxilleres.
I d'on ve això?
Doncs m'imagino que de batxiller i del que té estudis o el que pretén que té estudis... M'estic muntant una pel·lícula, però potser li hem de preguntar als lingüistes d'aquesta casa o als oients fabulosos que tenim. Per cert, 93201-7474, si ens voleu explicar de què us agrada xafardejar. Us agrada xafardejar? Creieu que és una falsa... un fals tòpic sobre les dones? En realitat, no som gens xafarderes? No és una cosa que fem les dones? Què en penseu? 93201-7474... I sentíem Rafael, perquè ja sabeu que cada setmana, amb la Marc García Puig, trenquem un tòpic sobre les dones, o no, o l'alcem més fort.
Exacte. Avui parlarem d'això, no? D'això que parla aquesta cançó entre meravellosa i odiosa.
Tot igual.
Del Rafael, no? De les xafarderes, de si les dones som xafarderes.
Si som tafaneres,
si ens anem...
Si parlem dels altres, de què parlem...
Si hem d'estar-ne orgulloses, no? Doncs una mica d'això.
Escolta, Rafael tenia aquesta cançó, que també jo penso que hi ha un punt ja de misogínia, no em vull ficar amb Rafael, però hi ha un punt de misogínia ja de crear la cançó aquesta enrient-se'n una mica d'això, de la veïna, del no sé què. Vull dir, la mirada de Rafael ja era una mica punxant.
Sí, a més, fixa-t'hi que sempre... És la dona que està... No és només que sigui tafanera, sinó que és tafanera perquè està amargada, no?
Clar.
Perquè està avorrida, perquè no té cap home al costat, no?
La bruixa.
Exacte, les més tafaneres són o les
vídues,
les solteres, etcètera, no?
Jo m'agradaria molt que els oients diguessin la seva, així que 932017474, però com que la Mar García Puig, que és escriptora, és una dona llegida, ella sempre li encanta anar al món clàssic, i m'has dit que hem d'anar a Grècia. Perquè Grècia ja va començar, això.
Sí. A mi, com a bona xafardera, m'agrada xafardejar en la mitologia també, no? Perquè sempre ens diu moltes coses, no? I a l'antiga Grècia veiem que la personificació dels rumors, dels cotis, com diu la cançó que te'n sona aquests dies, no?
Els tiets, no?
Sí, exacte. Doncs, per descomptat, la personificació dels rumors era una deessa, com no podia ser d'una altra forma.
No era una bruixa aquí, era una deessa.
Era una deessa, sí, però una deessa una mica estranya. Es deia Feme, que més endavant és l'evolució de la paraula serà fama. L'actual fama. Parlarem molt també avui i tots els dies en aquesta secció de com les paraules ens il·luminen i ens diuen coses, no?
Parem un moment, màquines, perquè tenim un oient, el Xavier, d'Alacant, però que ara ens està trucant des de Tortosa. Xavier, bona nit. Ens sents? Xavier? El Xavier? Potser està fent xafarderia? No ho sabré. Ara ho sabrem. 932017474. Continuem nosaltres. La cosa és que tenim una deessa a l'antiga Grècia.
Sí, era una mica estranya, perquè l'Olim no la volien, eh? Uh-huh. No la volien amb els altres déus, perquè aquesta deessa, Feme, era qui s'encarregava de difondre les històries, fossin certes o no, fossin bones, fossin dolentes, no? Llavors tenia unes ales que li permetien volar per tot arreu i veure-ho tot.
Això era una mica un pregoner, no? Una mica...
Sí, però...
Una pregonera.
Fixa't-hi, sota cada ploma tenia un ull, és a dir, tenia moltíssims ulls, i per cada ull tenia una llengua, val? Wow. O sigui, per veure i per explicar.
I per xerrar.
Efectivament, mai tancava els ulls, no dormia. Com deia la cançó aquesta de Rafael, diu que no dorm, la cotilla, no? Doncs pues aquesta deessa tampoc dormia, no tancava mai els ulls, sempre estava desperta. I Ovidi ens diu que, com que no la volien a l'Olimp, perquè no se'n refiaven, vivia en un palau de bronze amb 1.000 obertures per on entraven totes les veus i vivia envoltada de les personificacions, o sigui, dels déus, personificacions de la credulitat, l'error, la falsa alegria, el terror i els falsos rumors.
Quanta gent, escolta, en aquest pis.
Serien una mica, efectivament, els companys de pis, les Teresines, els Erasmus, el que sigui, no?
Doncs escolta, ara sí que tenim la trucada del Xavier. Xavier, bona nit.
Hola, bona nit. Com estàs? Lluís Xavier.
Ai, Lluís Xavier, doncs Lluís Xavier.
Però bé, ningú en diu complet, en diuen Lluís.
Escolta'm, Lluís o Xavier, el que tu vulguis. Aquesta nit et deixem que et canviïs el nom. Truques, ets d'Alacant, però estàs a Tortosa. I tenies ganes de dir-nos alguna cosa.
Sí, bé, no, perquè m'ha fet gràcia, perquè el nom este de batxillera...
Sí.
Aquí a Tortosa es diuen, també, és el significat que també que ha dit una companya, i és... això ve perquè, bueno, és una miqueta de xafardera,
sí.
No? O xafarder, també.
Pensa que,
també
jo sóc de la Ribera d'Ebre, i llavors allà doncs... ho diem, això. Això
claro,
és molt batxillera, esta xica.
Aquí es diu batxillera i xafardera i portadora de noves. Si sapies, no, diu la cançó així, no sé què, si sapies tantes coses.
Portadora de noves, si sapigues tantes coses. M'encanta.
Sí, és una quarteta, es diu, ahir. La canta moltes vegades, ja no em ve al cap. Però batxiller i xafarder i portadora de noves. Si sapigues, no vol dir tantes coses, si sapigues, no mis ara, ho sent.
No passa res. Escolta, ens escrius un correu, si no, i ho expliquem la setmana que ve, que m'encanta això.
Sí, i bueno, i ve d'això, perquè els batxillers era el grau anterior a ser universitari. Uh-huh. I, clar, havien d'estudiar molt i saber-ho tot.
D'acord.
I clar, pues era la persona que diu, mira quin batxiller, no? que ho sap tot, que intel·ligent, no? I bé, jo en la meva part del sud del País Valencià no l'ha sentida, però quan vas vindre aquí a Tortosa, com m'agrada molt la música popular i investigues aquest tema, pues em va aparèixer i vaig haver de preguntar-ho, ja que
pues
a Tortosa
mira,
casualment
m'agrada,
m'ho van dir.
M'agrada que ens donis la raó, perquè jo intuïa que era això, però no ho tenia clar, així que m'ho digui algú pues... amb estudis, m'encanta.
Bueno, serà perquè també sóc filoloco, com digui jo.
Filoloco.
I a mi m'agrada xafardejar precisament sobre l'origen de les paraules, perquè preguntàveu que ens agradava, a mi m'agrada això. I ara mateix vinc del Matarranya, que avui he fet la meva primera classe de català allà a l'escola d'idiomes i els explicava casualment l'origen de paraules i m'han preguntat sobre Borrifalda, que era, si era botifarra i tot això, i clar, m'emociona perquè sempre estic curiositzant i xafarritzant sobre l'origen de les paraules.
Doncs escolta, Lluís Xavier, moltes gràcies per aquest testimoni. Nosaltres continuem xafardejant aquí amb la Mar García Puig.
A mi m'heu donat el viatge d'una horeta d'Alcanyís, que són fas classe, a Tortosa, i m'heu fet feliç, i sobretot per el que ho parlar de la reivindicació de la dona, m'ha encantat.
Pues, o sigui, cada nit, això? De
11 a 12. Quin programa, l'he descobert avui, vos he descobert avui baixant.
Casem-nos, no esperem més.
Vos felicite, de veritat, m'heu fet el viatge curtet.
Moltes gràcies.
A vosaltres, bona
merci,
nit.
Bona nit. Baby, look at estàvem amb aquesta deessa, que era la Fame, que vivia amb un munt de companys de pis, que eren la falsa alegria, el terror, els falsos rumors, l'error, la credulitat... I què passava amb tot això?
Doncs passava que la gent la temia, però també la buscava. Uh-huh. Perquè buscaven aquesta anhelada fama de la que ens parlava aquesta mítica cançó.
No?
Però fixa't que ara el Lluís estarà content, perquè ara parlarem molt d'això, de l'origen de les paraules i el que ens explica aquest origen de les paraules. Perquè després de Grècia ens n'anem a l'Anglaterra antiga.
Sí.
Perquè, mira, fixa-t'hi, comencem ja a recomanar un llibre.
A recomanar llibres, que tu sempre vas deixant anar coses.
Efectivament. La Silvia Federici, la gran Silvia Federici, pensadora feminista, ens dona les claus de com la xafarderia i la denostació de la xafarderia té aquesta part de misogínia i de masclisme. Resulta que en el llibre Bruixes, Casa de Bruixes i Dones,
el llibre mític fundacional d'aquesta dona, de la Silvia Federici,
boníssim, publicat per Tigre de Paper en català, ella ens explica com la paraula gossiping,
que és en anglès xafardejar,
tenia un origen molt diferent, que no tenia aquest sentit despectiu, que té avui. Al contrari, no? La paraula deriva, i això li agradarà molt al filòleg que ens ha trucat.
Filoloco.
Filoloco, com jo, per cert.
Sí.
La paraula deriva dels termes de l'anglès God.
Sí, Déu.
Déu i sip, que és a fi. Sip amb B alta final, no? Que hi ha en l'actualitat el sibling, no? que és germà en anglès.
O sigui, a fi a Déu seria? Alguna cosa així o no?
Significava padrí o padrina, és a dir, el que es troba en una relació especial amb el nen a batejar. Uh-huh. I amb el temps van adquirint com un sentit més ampli. A l'Anglaterra moderna, al principi, gossiping es referia a les dones que acompanyaven a la mare que anava a donar llum, no només a la llevadora, no? Sinó que tenia un sentit com ampli d'amigues,
de doula, no? D'acompanyar el naixement.
Sí, i més ampli com amigues, solidaritat, construcció de xarxes entre dones, tot
sí, que
això
vindria a ser la sororitat tant d'ara, no?
Sí, tot això que tant ens agrada, la sororitat, parlar, establir vincles.
I com va ser que d'aquest bon rotllo i d'aquesta bona idea vam anar a parar pel pedregar, vam anar al pedregar i de sobte es va considerar una cosa dolenta la del gossiping?
Doncs la combinació de sempre, patriarcat i sí, economia, no?
A veure.
La Silvia Federici ens explica que en el canvi cap a l'era moderna, quan es deixa enrere el feudalisme, el patriarcat, ja, perquè aquest sistema econòmic avanci, necessita a les dones, per variar, submises, no? I per això comença a eliminar aquests llaços solidaris que s'estableixen entre les dones per treure'ls aquest potencial revolucionari, no?, i reivindicador que podien establir entre elles. I és aquí on comença el menyspreu cap a la xafarderia.
Sí, el menyspreu a simplement a dones que van juntes, en realitat.
A dones,
no?,
que van juntes,
exacte,
de fet.
I en teoria s'ajuden.
Sí, de fet, el 1547, a Londres, es publica un decret que prohibeix, literalment, gossiping. És a dir, prohibeix que les dones es reuneixin
final,
i estiguin,
no?,
juntes.
Déu meu.
I més enllà, el 1567 es documenta per primera vegada a Escòcia l'ús d'un instrument horrorós.
L'he buscat, eh?
L'he buscat.
Que és, se li diu gossip bridle, no? Deies?
Sí, gossip bridle, és a dir, brida del xafardeig.
I és bàsicament un morrió, com
un
dels gossos.
Un morrió...
Però per les dones, que per... a mi m'ha, o sigui, m'ha rebentat el cap, vaja.
Un morrió perquè estiguem calladetes i us recomano que, com has fet tu, que les oients ho elegin perquè ens indignem una miqueta més.
No, no, és un morrió, però allò com el del el Senyor dels Anyells, del Silencio de los Corderos.
Sí.
Doncs el mateix, aquell que apareixia Aníbal Lecter, doncs el mateix, però per senyores que no volen que xafardeixin.
De fet, tenia...
A 1.500, això.
Alguns models, els models més sofisticats, tenien unes punxes dirigides a la llengua i si movies la llengua, doncs tenies una sensació no massa agradable.
Que maco.
I seguint amb el tema de les paraules, a casa nostra les paraules també ens diuen. Xafardejar, xafardeig, ve de safreig. I de l'expressió en concret de fer safreig. Segons el Diccionari d'Estudis Catalans, fer safreig és haver-hi xafarderies en reunies, comentar alguna cosa públicament.
Bugaderes del Penedès, unes noies encisadores. Si és de dia, aneu a rentar. Si és de nit, a enamorar. Tip-tap, tip-tap, picant per a rentar, rentar. Tip-tap, tip-tap, cantant per a somiar.
No, no les van deixar somiar gaire, eh?
No massa. Aquesta cançó... trobo que molt bonica, és cantada per Rosa Mandré, que és una periodista que s'ha dedicat a documentar i a recopilar històries al voltant dels safrejos públics. Perquè els safrejos públics eren els llocs del gossiping, del xafardeig, no? Eren els llocs on es trobaven...
Safareig i xafardeig, m'encanta, eh?
Sí.
Aquí com es van unint les paraules.
És el lloc on es trobaven les dones, on podien parlar sense embuts, on s'explicaven històries, on es cantaven cançons... Eren espais de llibertat.
I Clara estava pensant que quan dos dones parlen a vegades diu «Ai, la Paquita i l'Antònia estan fent safareig».
Sí.
És una manera també de dir que et xafardegen.
Exacte.
O que et batxillegen, com
exacte. El safareig era una mena de quelarres, no? De quelarres...
Però en lloc de foc amb aigua.
Exacte. I parlant de quelarres, de bruixes, de demonis, vull citar a un senyor.
Vinga. Però... Cremem-lo.
El papa de Roma, Francesc, que diu que el gran xafarder és el dimoni.
A veure, explica'm això.
Ara faré una mica de papa i el citaré. Fa poc va dir textualment, en una de les seves homilies, textualment, sisplau, germans i germanes, fem un esforç per no xafardejar. Les xafarderies són una plaga pitjor que la Covid. El diable és el gran xafarder. Sempre està dient coses dolentes dels altres perquè és el gran mentider que intenta dividir a l'Església. Jo no sé massa sobre les intencions del diable, però l'Església sempre ha intentat dividir les dones, prohibint-nos xafardejar i crear els vincles dels que parlàvem. Així ho diu la Bíblia en un proverbi, que vaig citar també, que diu, exactament, sense llenya, el foc s'apaga. Sense qui xafardeja, s'acaba la disputa.
I... Però, clar, quan les dones parlem no només xafardegem, també expliquem emocions, i això és bonic, no?
Exacte, i a part...
Ens estem privant d'això.
Exacte, i a part, jo vull fer una pregunta. Les dones volem acabar la disputa o volem disputar-ho tot d'una vegada?
Exacte.
És a dir, no és hora que, al contrari del que diu el proverbi, tirem tota la llenya al foc, a veure si cremem el patriarcat, les gossip bridles i tota aquesta misogínia.
Doncs cremem-ho tot amb bomba estèreo. Marc García Puig, jo estaria xafardejant amb tu tot el dia. M'encanta. Vine aviat, que puguem tornar a xafardejar. Llavors saps que als oients els encanta.
A la propera seguim xafardejant en mitologia, religió, història, llibres, cançons...
Tot el que convingui. Aquest programa l'hem fet una colla de xafarderes. També Judit Pastor, Anna Escura, Edu Arnàs, Clara López, Cristina Sáez, Carla Bardés i qui us ha parlat? Montse Virgili, que al seu poble li diuen batxilleres. Les batxilleres. Les batxilleres se'n van, però xiquets tornaran demà a les 11 de la nit. Aquí, a... explicant més rumors.